responsabilitat a les denúncies de les meves companyes. Casablanques, veient com se li anava el negoci de mare, va demanar a l'autofiniquit, es va vendre l'agència i se'n van a viure a Brasil. En el món de les models, les denúncies succeïen. Però espereu, que hi ha un altre soci de Magui i de Casablanques, anomenat Jean-Luc Brunel, que era també denunciat per violació d'una menor. Aquest sí que ha palmat. Bueno, ha palmat de totes maneres. L'any 2020, Brunel va ser detingut per haver violat a una menor d'edat i va ser empresonat. Mentre esperava judici, oh, sorpresa! Va aparèixer penjat a la seva cel·la.
Epstein. Bueno, es d'aquelles cançons que, efectivament, sí, amb el pas dels anys... 15
anys i tiene una mirada que es para comérselo todo, ¿no?
Ai, ai, ai.
Casablanques, per si encara no s'ha adonat, tenia una fixació per les adolescents. Les va casar 3 cops, i a cada una de les seves esposes les va deixar per una col·legiala. El 1965, Casablanques es va casar amb Marie-Christine, de la que es va separar l'any 78 per casar-se amb Jeanette Christiansen, model danesa, Miss Dinamarca 1965. D'aquesta relació va néixer Julian Casablanques, el vocalista de The Strokes.
Això, pels que no ho heu sentit al principi, dèiem que, efectivament, aquest John Casablanques, que és d'origen de Sabadell, que el seu pare era un empresari tèxtil, ha tingut un fill que es diu Julian Casablanques, que és el líder dels Strokes.
I sabeu on va estudiar Julian Casablanques?
Ai.
A l'Institut Le Rosy.
No, sí, també.
I on es van formar els Strokes? A l'Institut de la Ruizí, amb els seus companys de classe.
Ai, ai.
No aneu mai a l'Institut de la Ruizí.
A veure, van fundar els Strokes. Vull dir, sí, tampoc sí. No
bueno,
sabem res de moment.
Els hombres G americans.
No. Ens han agradat bastant els Strokes.
Els hombres G americans.
S'ha de dir que la mare de Julian, aquesta model Christiansen, va abandonar John quan va descobrir que tenia com a amant a un aspirant a model anomenada Stephanie Seymour, que només tenia 15 anys. Ell tenia 42, eh?
Sí. Però aquesta la va deixar quan va conèixer el concurs Look of the Year. Tampoc us apunteu mai al Look of the Year de Rio de Janeiro a una model anomenada, aspirant a model, anomenada Alinguer Minger, una brasilera de 17 anys. Aleshores, Casablanques en tenia 51. Però aquestes actuacions, com ell deia, eren normal i gairebé obligades. Ell no queria, oiga. En una entrevista va dir que John Casablanques va dir «És veritat que surto amb noies molt joves». Però és que amb la meva professió això és gairebé inevitable.
Vaja.
Vaja. La vida amb Aline tampoc va ser tranquil·la, perquè el 2002 una altra adolescent va presentar una denúncia contra Casablanques per haver-la deixat embarassada i obligar-la a avortar amb l'ajuda de la directora d'aleshores de Elite Models.
Casablanques va morir a Rio de Janeiro, on vivia allunyat de tractats d'extradició el 2013.
Allò que quan es va sentir perseguit va vendre l'empresa i se'n va anar a Brasil, no era perquè a Brasil li agradés
no,
especialment.
No, sí, bueno, havia treballat a la Coca-Cola.
Ah, bueno,
igual
sí,
li
sí,
agradava
sí,
ja més la Coca-Cola de Brasil, sí, que diu sí. Que la Coca-Cola és diferent a qualsevol països.
La Fanta, no? Diuen que canvia el color, no sé, sí. Totes aquestes coses.
Hauria estat bé que hagués anat a la presó aquí, a la presó model, no? Mm-hmm. Bueno, el...
Com volem dir,
eh? Jean-Luc Brunel va ser detingut i es va suïcidar a la seva cel·la com Jeffrey Epstein. Queda per caure el Gerard Marí, que viu tranquil·lament a Eivissa.
Ah, és viu,
viu a Eivissa.
A Eivissa, sí, sí. Gerard Marí.
Sí, sí, i segueix dirigint una escola de models. Sí, vull dir, no porteu a les models d'aquesta escola a l'espera de que s'obri un procés judicial per la denúncia de les models. De moment, els seus advocats i els seus amics, el que proporcionava dones perquè havien anat al col·le amb John Casablanques, estan retrasant tot el que poden al procés. No us estranyi que un dia tingui un accident fatal o una sobredosi i acabi amb ell. Seria una llàstima, eh?
Hosti, les 11 i 3 minuts és dels casos d'aquests...
És terrible.
Paradigmàtics. John Casablanques, l'home que va fundar Elite Models, el pare de Julian Casablanques, fill de Ferran Casablanques...
No, fill de Joan Casablanques.
De Joan Casablanques, perdona.
I net de...
Net. De Ferran Casablanques, el senyor que dona nom a un institut a Sabadell que es diu Ferran, i és Ferran Casablanques. De l'avi no sabem masses més coses, però del...
Home, l'avi sabem que va dirigir el Banc Sabadell.
Bueno, això no...
Bueno, que no curiosament se'n va anar quan va a Brasil, sí, i va home, tornar sí. quan va acabar i va guanyar qui va guanyar.
Sí. I els Strokes toquen en aquest institut al Nadal o alguna
cosa? No se sap.
Vale, això sí, sí.
Estaria bé, no?, que hi anessin per Nadal el Julian Casablanques a recuperar una mica l'ambient sabadellenc. Bé, sí. Doncs avui aquest viatge entra.
Allà, tu m'ho diries, no coneixia el teu pa, el teu avi! Deja en Casablanca.
Per favor. Les 11 i 5 minuts, doncs, avui, John Casablanca, fundador de Little Models, que passa a ser un il·lustre execrable. Gràcies, Santi, gràcies, Marco.
A vosaltres.
Gràcies. Apa, adéu-siau, adéu-siau.
Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
11 i 5. Ara de seguida obrirem la segona finestra ja de la primavera, per tant, tota aquella gent que vulgui, que sapigueu, mira, gent de Barcelona, de Sant Martí Sarroca, Llinars, a Sabadell, mira, a Vic.
Forestaria Casablanca.
No. Al Prat, a Vilassar de Dalt, a Manresa, a Molins de Rei, a Tordera, a Tarragona, a Girona, a Palafrugell, Balaguer, de seguida estigueu atents perquè us direm on heu d'anar a buscar flors i plantes. Abans, Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Ho hem sentit fa una estona al Via Lliure. Vladimir Putin podria ser acusat per crims contra la humanitat més enllà de la deportació de criatures.
Sí, això després que ahir el Tribunal de l'AIA en demanés la detenció. L'advocat acreditat davant l'Acord Penal Internacional, Jordi Palau, diu que l'oficina del fiscal d'aquest organisme que depèn de les Nacions Unides està recollint proves de tots els atacs a Ucraïna. És per això que creu que l'ordre judicial contra Putin es podria ampliar i se'l podria acusar també de genocidi o crims contra la població.
I ara, de moment, és el delicte de crim de guerra de deportació, però això es pot ampliar a d'altres crims, com crim de genocidi o crims fins i tot, que jo crec que són més oportuns, com són els crims contra la humanitat, d'atac sistemàtic contra poblacions civils.
A més, afegeix que més enllà del president rus, aquestes ordres judicials podrien involucrar també a generals o militars amb un rang alt a l'exèrcit rus. Palau també contradiu el Kremlin i assegura que haurien de complir amb la detenció i deportació de Putin, perquè Rússia forma part de la Convenció de Ginebra, un acord internacional que fa referència a la protecció dels civils i, efectivament, també dels infants. I encara en crònica internacional, l'estat de Wyoming, als Estats Units, ha prohibit l'ús de píndoles abortives. És el primer dels estats nord-americans que veta explícitament aquests medicaments. Fa unes hores ha aprovat una regulació que prohibeix l'ús de pastilles que permetien a les dones avortar fins a 70 dies després de l'última regla. Una prohibició que arriba 9 mesos després que el Tribunal Suprem nord-americà derogués el dret a l'avortament i que de retruc provoqués també, doncs, que molts estats tanquessin la porta a la interrupció voluntària del part. I a casa nostra, 72 hores de la moció de censura de Vox al Congrés, avui l'actualitat política passa pel Comitè Federal del PSOE. A les portes de la seu del partit, al carrer Ferraz de Madrid, el portaveu dels socialistes al Congrés, Patxi López, diu que la moció el reforçarà perquè els permetrà visualitzar dos models oposats.
Vamos a usar esa moción para contrastar dos modelos de país, dos modelos de sociedad radicalmente distintos. Porque una cosa es que sea Tamames el que la encabeza, pero otra cosa es que el que está detrás es Vox y es Abascal. Ja hi haurà un combat ideològic.
El Partit Socialista afronta la moció de censura que es començarà a debatre dimarts que ve al Congrés, convençut, com dèiem, que en sortirà reforçat. I els Mossos detenen un home a Calafell que es feia passar per un agent immobiliari i que es va embutxacar 151.000 euros simulant ser un intermediari en la compra d'habitatges. El detingut es va guanyar la confiança de la víctima interessada en comprar una casa a Miami Platja, al Baix Penedès, amb documentació falsa a través d'una empresa de la seva parella. Els investigadors dels Mossos ja tenien fitxats a la parella d'estafadors perquè al gener els van detenir com a autors de 3 estafes més a la comarca. També se'ls atribueix 6 estafes al 2017, on haurien guanyat gairebé 70.000 euros. I ara els esports, amb en Quim Salvador.
Més novetats del cas Negreira. El País publica que el Barça va reconèixer gent dels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, però sense explicar-ne ni el motiu ni tampoc qui ho va decidir. I que José María Enrique Negreira va declarar també a Hisenda que el Barça no li pagava per comprar àrbitres. Barça i Real Madrid s'entrenen a aquesta hora a les respectives ciutats esportives de cara al clàssic de demà al Camp Nou. Els blancs pendents de Benzema, que va rebre un cop a la tíbia dreta al partit de Champions de dimecres contra el Liverpool. Ahir no es va entrenar, però en principi podrà jugar. L'entrenador blaugrana, Xavi Hernández, ja sap que encara no podrà comptar amb Pedri. Aquesta tarda, a primera divisió, Rayo Vallecano-Girona, 4:15. Aleix García és baix a l'equip gironí. I a 6:45, Espanyol-Celta, amb el dubte del lateral blanc i blau Brian Olivan, que té una contusió a la cama esquerra, però ha entrat a la convocatòria. I avui arrenca a Lleó la Copa Sobal d'handbol, amb els partits de semifinals. A les 6, Barça-Conca, i a 8:45, Ademar-Granollers.
I pel que fa al temps, durant tot el cap de setmana es mantindrà aquest cel mig ennuvolat amb ambient més fresc. Hi haurà més estones de sol, com més a ponent i al sud, i els núvols més compactes a la resta, amb alguns ruixats aquesta tarda i demà a la meitat nord del país. Els més importants arribaran demà a partir del migdia al Pirineu i a les comarques interiors de Girona, però aquesta propera matinada serà fàcil que acabi plovisquejant a moltes més zones. La cota de neu avui es mourà entre els 1.800 metres i els 2.000 metres i demà acabarà baixant fins als 1.500 al final del dia.
Les 11 i 10, gràcies Adrià, fins ara.
Fins ara.
No cal cantar, Toni. De veritat, jo us ho demano, per favor. O sigui, us ho reserveu per el dia de la, pel dia del karaoke i la resta del temps no cal fer-ho.
Jo estic cuidant la veu, ja.
Sí, sí, ja ho sé. Ja.
Estic donant classes a un foniatre per venir aquí amb tot.
Tu li dones
ell
classes
a ell. Jo, al foniatre.
Jo sóc jo el que imparteix la classe, evidentment. El foniatre aprèn.
Val. Estem al costat dels pantalleros, de seguida arrencarem, però abans recordem que ja són les 11 i 10 i això vol dir que torna a obrir-se una finestra de les floristeries del país. Ja t'estàs quedant flors?
Sí, aquesta.
Ja t'estàs emportant aquesta. És espectacular,
és
això,
eh? És ben maca, aquesta.
Mira, això són, què diu? Dubrum.
Dubrum. Dubium. Mira, just vinc d'allà.
Dubium. Dubrum, vens d'allà?
Ornitogalum.
Doncs això, s'emporta allà el Toni. Inventat, de veritat, s'emporta tot.
Ornitogalum. Ornitogalum.
A tota aquella gent que vulgueu jugar aquesta gincana durant tot el matí, endur-vos flors i plantes gratis en floristeries de tot el país. Hem obert a les 10, hem posat unes quantes floristeries i ara obrim la segona tanda. La gent que estigueu a Barcelona, Art Floral, al carrer Aribau, cap allà hi podeu anar. A Barcelona també a la floristeria Passanau Flors, del carrer Rosselló. El Patri Comte Espacio Floral de Sants. Al carrer Castillejos, el Flors Ellen. El Floritures del carrer Açores. Si sou a Sant Martí Sarroca, o a prop, Flors Lluna, de l'avinguda Josep Anselm Clavé. A Llinars del Vallès, Plantes i Regals Matilde, del carrer Santiago Rossinyol. A Sabadell, el Racó de la Flor, de Via Aurèlia. A Vic, Aràlia Flors, de Ronda Camprodon. Al Prat de Llobregat, Flors i Plantes Montaner, del carrer Ferran Puig. A Vilassar de Dalt, Flors i Plantes Montferran, del carrer Manuel Moreno. A Manresa, Viver Serra, del camí de Vila de Durada. A Molins de Rei, la floristeria Reig, del carrer Ignasi Iglesias. A Tordera, J. Manel Florista, del carrer Amadeu Vives. A Tarragona, la floristeria J. Pros, del carrer Sant Agustí. A Girona, Toc de Flor, al carrer Migdia. A Palafrugell, Magda Floristes, del carrer Àngel Guimarà. I a Balaguer, floristeria Ginesta, del carrer Doctor Fleming. Si no heu pogut apuntar-ho o se us ha passat com una exhalació, raco.cat, allà trobareu totes les... No, puc repetir. A raco.cat trobareu totes les floristeries ja actualitzades a aquesta hora del matí per veure quina us queda més a prop de casa, anar-hi, dir que veniu del Via Lliure i que us emportareu alguna flor o planta. Estarem aquí jugant fins a les 2 del migdia.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Núria López Vigas, doctora en biologia i experta en càncer. Premi Ciutat de Barcelona 2021.
Jo puc fer el que vulgui i si m'interessa la ciència puc ser científica. M'agrada molt la sensació de que estem obrint camí, que estem descobrint coses que ningú sap. Això és com una cosa que té la nostra feina que és superfascinant. És una feina preciosa.
Les dones ja formem part del món científic i tecnològic i tu també hi tens molt a oferir. Dona ciència, dona tecnologia. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Com el del nostre mig quilo de burger mit de boví de benestar animal per 3,35, t'estalvies un 17%. I mig quilo de maduixes per 1,85, t'estalvies un 35%. Lidl, marca la diferència.
A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions de l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma Ford. Romacar, a Barcelona, a la Maquinista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just i nou centre trànsit a Molins. romacarabs.com.
Ho vius,
ho lluites i ho gaudeixes.
Sí, l'esport impulsa fer més esport.
Per això al Corte Inglés, del 9 al 19 de març, aconsegueix les marques de fitness, running i trail com Nike, Adidas, Under Armour, Puma i emporta't un 30% de regal
per les teves futures compres en tots els esports.
Només al Corte Inglés.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la en Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'avinguda de la Fama 79 de Cornellà.
Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisur. Dona vida al teu exterior.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, Lacta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Ja és primavera al Dia Lliure. Dia Lliure. Amb Xavi Bundó.
Un minut per damunt d'un quart de 12, què cantes? Para ja de cantar, Toni. No sé què t'està passant, de veritat. Què? Fumem? Vinga, va. La gent embogida, eh? La gent saltant. Enviant missatges, primavera, RAC1, plantes a tot arreu, a dojo, i vinga, i balcons, i terrasses, i de tot.
Efecte planta, eh?
Sí, sí. Vinga, anem amb pantalles. Què tal, Blai Morell? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Molt bé.
Ja ben executat, ben executat.
Saps per què? Per les flors. Les flors em donen forces, amics. Em trobo rogent de plantes i de sobte tota l'energia em torna com un xupito de gengibre. Com es diu xupito en català?
Xarrup.
Com un xarrup.
Tens el micròfon tancat,
de gengibre.
Noemí, em sembla, m'ha semblat. No, que no el toquis tu, però...
Gingebre?
Pot ser? Hola, Noemí, hola. Hola, no va aquest micro.
No va.
Ja comencem.
A veure, què ha passat?
El del Broc em sembla que tampoc...
Tampoc va el meu.
No, tampoc va el del Broc, veus?
Secció perfecta.
Pot ser que hagis, perdona una cosa, pot ser que hagis fet un crit tan bèstia que hagis trencat els dos micròfons?
He vingut 10 minuts abans, i els he desconnectat.
Ara van. No, la de Noemí, que ho tiro sense anar.
A veure, Noé, parla.
Hola, hola.
Ara sí.
Molt bé, Noé.
Hola, què tal, com esteu?
Pues venia una secció magnífica, només amb la meva veu.
Llàstima, haurà de ser per una altra ocasió. Va, que hem d'anar per feina, que llavors us queixaré i aquestes coses. Vinga. Molt ràpid, abans de fer les estrenes, que no sé, que definiríeu bona setmana? Sí, setmaneta.
Bastant carregada,
la cosa. Sí, sí, sí.
Moltes sèries tot, i moltes pel·lícules.
Però abans de parlar-ne de les estrenes, recollim una cosa de fa gairebé una setmana, demà farà una setmana, que és el resultat dels Oscars. Perquè ja hi vam parlar amb el Blai i la Noe, que no es van esborrar de la nit dels Oscars, com aquells altres dos.
Aquí vam estar.
Toda la vez en todas partes.
Un moment. Digui. Jo, sí, Broc sí, però que s'ha borrat clarament, perquè ja sé.
Aviam.
Ho està dient un paio que estava a Turquia menjant a restaurants de 3 estrelles Michelin, d'acord? Atenció.
A veure...
Tenies feina, pobre.
Clar, sí,
em
van enviar allà a fer
una pistola al pit.
Van obligar.
Va dalt d'un avió.
Si Bundó obrís una mica més el puny i ens donés una mica més de diners, jo no hauria de fer res més. Podria viure només de RAC1, però no, Xavi Bundó ja sabem com és. Cobro probablement un 30% menys com vaig començar, perquè
cada any cobrem menys, és veritat.
Jo guano tu mateix, ja saps els missatges, que tu mateix ningú és imprescindible, si vols venir bé, si no també.
No mentides. Bueno, escolta.
Hi ha gent fent cua, gent que mata per fer el que tu fas, va, per tenir aquesta oportunitat.
Aquest és el missatge habitual.
A fora fa molt fred.
Un clàssic.
Va, escolta, vosaltres dos, us va agradar que guanyés i fes la gran guanyadora?
A mi no.
Toni, tu volies a Inisherin. se'n va anar...
A mi no, perquè em sembla que la pel·li està bé, però que no és per tant. O sigui, repeteixo, i em sembla que hi ha premis que són molt discutibles. I també perquè crec que és una espècie de reacció molt infantil de Hollywood a aquesta gent que deia no, no, és que no és prou inclusiva, etc etc. I és com dir, som superinclusius nosaltres, nosaltres som molt inclusius. Sabem que no ho sou.
Inclusius en el sentit d'incloure asiàtics i tot
correcte,
això.
Correcte, llavors ho volen arreglar tot d'una vegada, però jo crec que l'any que ve serà una altra vegada el mateix de sempre. Llavors, a mi, si això es convertís en una cosa... El fet de veure altres classes de cinema, de respectar-lo i tal, perfecte. Però em sembla que és una mica el no sé com es diu això, el canto del gallo, del pavo, de l'avestruz.
Ostres, ens has agafat a tots
això,
aquí.
Això quan és l'últim, no?, a l'estartor, no? Dius, no, és l'última que fem això. És com acceptar molts més membres de l'acadèmia perquè sembli que som més... No sé, m'ha semblat una mica tot artificiós.
De totes maneres, la pel·li a tu t'havia agradat, o no?
A mi sí, a mi m'agrada molt la pel·li. Sí,
tant.
Però no m'agrada tant.
Va. Jo crec que aquí l'argument és que havia prous pel·lícules de qualitat com per
repartir.
Estava més justificat que mai repartir una mica el premi i no donar-ho tot a una sola pel·li.
I Serín, Fablemans, tio.
Em va sorprendre molt aquest Blanchett. Zero. Per exemple, em sembla que era molt estrany. Blanchett, això ho vam dir durant la nit. Absolutely. I en el cas de Steven Spielberg, el que passa que tampoc no té aquesta relació tampoc amb l'acadèmia tan fluida. Perquè
home, però precisament per
no
això
era una
oportunitat de dir, hòstia, s'obre una pel·lícula
una reparació,
autobiogràfica, sí, no? I dir, escolta'm, aquest any donem el premi millor director. No hagués passat res perquè no haguéssim donat el premi millor director en l'altra pel·lícula.
Absolutament. No, no, està clar. Jo crec que podíem haver estat una mica més intel·ligents en aquest aspecte. Jo crec que es van passar de frenada. I, ostres, no sé, jo insisteixo, no entenc com Brendan Gleeson, ja sé que som molt pesat, no va guanyar el secundari.
No pintava en cap...
Inexplicable. Estic molt emprenyat.
Jo estic d'acord que aquesta jugada de l'acadèmia va ser molt artificiosa des del punt de vista de... som inclusius i fem que guanyi tot això, però a mi el fet de veure aquests quatre guanyadors, que realment eren persones que no es pensaven... en algun moment de les seves carreres no es pensaven que guanyarien un Òscar. Veure aquesta autenticitat...
No formen part de l'Star System des de fa molt de temps. Cap
veure aquestes reaccions de felicitat pura quan van guanyar l'Òscar, a mi això em va fer la nit.
A mi Jamie Lee Curtis, o sigui, reivindicant el gènere, que diu, tota la vida m'han dit que sóc una actriu de gènere, no? Porto 21 anys o 40 anys sent actriu de gènere i tinc un Òscar, no? A mi això em va semblar agradable.
Era genuïnament feliç guanyant altres... el premi.
Però crec que són lectures diferents. Una és la part emocional, no? On dius, hòstia, aquesta gent, clar, joder, veure aquesta gent guanyant premis a mi em sembla meravellós. Chelió, el que diu quan, o sigui, fantàstic. Però després et planteges si realment eren els millors a la seva categoria.
Només et plantejo això.
Hi havia algun actriu millor que aquest Blanchett? Jo crec que no. Jo crec que no. Aquell esplegament de talent.
És de les millors coses que he vist en anys en una pel·lícula.
Bestial, hòstia.
Fins i tot hauria entès més que guanyés l'Andrea Riseborough que no la... per qualitat de...
Sí. I per això et dic, llavors, que la part emocional és veritat que és maca, perquè és una cerimònia aquestes coses, al final, els que li donen vida. Però la part aquesta més cinematogràfica, si vols, a mi m'ha semblat una mica...
Va, avancem. Una altra de les coses que han passat aquesta setmana i que passava a la mateixa hora que s'entregaven els premis és que hi havia l'últim episodi de Last of Us.
Quina paneta, ara.
Hi ha gent que no li agrada.
Bueno, clar, que hi ha gent que no li agrada.
No passa res, Toni.
Han calcat el videojoc.
L'han calcat,
al final.
O sigui, el joc acaba igual que la primera temporada.
Però exactament igual.
És que hi ha una escena... amb una, no faig cap espècula, però surt una girafa. Ja està, no té cap pes en l'argument.
La gent deia quins CGI més dolents.
Quin defecte visual tan dolent.
La gent és meravellosa.
I era de veritat.
De veritat que dic que la gent és meravellosa.
Això és fantàstic.
Aquí es nota que tampoc tenien tants calés pels efectes especials. És una girafa de veritat. D'acord, però en cas que hagués sigut per ordinador estava molt mal feta. Sí, la girafa orgànica de natural no està ben feta.
No estava ben feta.
Segur que veu una girafa els diu, mira, un animal mal fet.
Però jo crec que això demostra que hi ha molta gent que li té ganes aquesta sèrie. En el sentit que és una sèrie que està agradant molt i que molta gent diu que és molt bona, doncs hi ha molta gent que es rebel·la contra això. Escolta, no cal ser així.
Gaudeix
de la sèrie.
No, un moment, et dic una cosa, però si d'opinions està molt bé.
Sí, home, sí.
Pot no agradar.
Això de la girafa jo crec que...
Ah, no, la de girafa és fantàstic.
Ha exposat a molts. T'han quedat molts amb el cul a l'aire.
Surt una girafa i això... quins mals gràfics.
De veritat, la girafa. El detall que hi hagués el personatge de l'Anna, que era qui donava la veu a l'Eli al videojoc. Que això ho van fer també el capítol anterior, que sortia l'actor que donava veu al Joel al videojoc.
Ostres.
Això és una cosa maca, també.
Interessant. Però hi ha molta gent que li tenia ganes ja des de feia temps, eh?
Sense dubte.
Però des d'abans de
que... Jo crec que ja la gent que legítimament no li agrada, em sembla fantàstic, i la gent que li té ganes perquè són comunistes en aquesta sèrie.
Una copa menstrual.
Estan empenyent una agenda no sé què, progressista. A veure, relaxa't. Surt un moment de la teva habitació, que la teva mare ha fet croquetes avui, entens o no? Tanca la bossa de Doritos amb una pinça, que no es passin, i baixa a menjar-te les croquetes i calla.
Controvèrsia perquè a l'Eli se li veien pèls a les cames, també. Que dius, ostres, clar...
Però un moment, vosaltres, de veritat... Aneu a buscar els comentaris en concret, perquè és que jo...
Són bastant abundants, aquests comentaris.
El meu Twitter està molt capat, per sort, tota la gent que segueix...
I sempre em sorpreneu, o sigui, amb les coses que diu la gent, que no són ningú la gent, és un senyor a Twitter.
No, a mi el que m'arriben són els comentaris que han tingut moltíssims retuits, i per això m'acaba arribant la onada, i era un comentari de... És que l'Eli va amb les cames plenes de pèls, clar, perquè en un apocalipsi tu el primer que et preocupes...
És
l'alta,
eh?
No,
és
veritat, sisplau.
És com la gent que deia... han anat a un poble i feien trueque. Això és comunista. Perquè està clar que hi ha l'apocalipsi, però els caixers segueixen funcionant. Sí,
el sistema capitalista...
Vas a CaixaBank, poses el teu codi i treus $100.
Brutal.
Bueno, i comentar que al final està molt bé.
És
a dir, el tancament és meravellós. I et deixa amb un punt d'amargor que no et deixa realment...
Hi haurà segona temporada, no?
I tant. I tercera, crec que tenen planejat fer dues temporades més. Veurem si és tan fidel a la segona part del videojoc.
Esperem que no allarguin massa i que no passi com amb altres sèries.
Ah, això sí, això sí.
Per allargar-les.
5 minuts i 2 quarts de 12 del matí. Anem a les estrenes. A sales n'hi ha una que he vist algunes valoracions deixant-la... com a l'alçada de terra, que és la segona part d'una...
Perdona un moment, és que estava buscant un tuit que va tenir... Deia, la sèrie de Last of Us por momentos deja más y más mensajes progres. Posa'm una mica de...
De què?
Una mica d'emoció.
Ara, aquí.
La sèrie de Last of Us por momentos deja más y más mensajes progres. Copa menstrual, comunismo, trueques, pareja interracial. Que no pasa nada, pero canta, canta mucho. Això és un tuit real.
Canta mucho.
M'encanta el que no pasa nada.
Que no pasa nada.
El tio s'ha cagat en tot.
Que no pasa nada.
El pero sempre és clau.
Però un moment, no vols dir que això, jo si fos de Last of Us, ho posaria com a la faixa, diguem-ne, dels llibres, no com a comentari. No pasa nada, pero canta.
Comunismo, trueques, pareja interracial.
Com tots els dimonis, no?
No, els quatre geners de l'apocalipsi. Eh? Copa menstrual, comunismo, trueques i pareja interracial. Que pareixen els quatre geners de l'apocalipsi, que són aquesta gent.
Sembles un predicador ultra,
sí,
eh?
Sí, sí.
Només li falta homosexuals i ja està, ja acaben.
No, també, bueno, perquè també ho posa, també hi havia. Ho diu, que diu,
has començat en comunisme
sí,
i...
Sí, però ja està. Més i més mensajes pobles, bla, bla, bla. És veritat que podia posar homosexuals, també.
Ah,
jo crec que es va oblidar del
tercer
capítol.
No l'he vist. Anem per feina, tu. La pel·lícula que és segona part d'aquesta pel·lícula de superheroi... Segona, no?
No, segona part, però és número 1 a la taquilla.
Ah, número 1 a la taquilla. Sí. A veure, és un producte molt per tots els públics.
Diguem,
no?
Sí.
Es diu, és la segona part de Shazam. Es diu La fúria de los dioses.
You are very menacing. I just want you to know that.
Jo me'n recordo que la primera vegada que la veu explicar, quan va sortir la primera pel·lícula, que ja no sé quan fa ja, que era un
2019.
Un adolescent que es transforma en superheroi quan diu Shazam!
Shazam! Sí. Hòstia, quin susto m'has fotut!
A més que s'ha girat!
Hòstia, semblava un coronel alemany.
Shazam! Shazam!
Shazam!
Shazam!
Shazam! Shazam!
Si ho diu fluixet, no es deu transformar, no? O sí?
No, ha de cridar. No,
Shazam, però... Shazam!
No, clar, perquè pots dir-ho així. Shazam! I també et transforma.
Sí, però
a la pel·lícula
no.
Ha de cridar.
Si
t'haguessin trepitjat.
Ara la pel·lícula crida amb l'ai perquè no t'he sentit fer. Shazam!
Clar,
bueno, per què no?
Perquè no, perquè no té cap sentit. No, perquè no té cap sentit. L'espectacle. Si fas així amb les mans, dius...
Shazam!
No t'he sentit.
Shazam!
Una altra cosa.
No, estaria molt bé que el món estàs moronès.
Bueno, Blai, va, què, la segona part?
La segona part, aquí el que fan és ampliar una mica més l'univers. Hi ha més dolents, en aquest cas dolentes. Hi ha un trio d'eses que interpreten la Helen Mirren, la Lucy Liu i la Rachel Zegler, que era la Maria de West Side Story de Spielberg. Que jo crec que el bo que tenia la primera pel·lícula és que tenia molt sentit de l'humor. Sí, que era
totalment. És que era la primera vegada que DC aconseguia fer una pel·li amb cert sentit de l'humor.
Amb un toc Marvel,
fins i tot. Sí,
i allunyar-se d'aquesta foscor,
exacte, sí,
de DC. Doncs aquí jo crec que aquell divertimento, aquell sentit de l'humor s'ha perdut. Aquell cor que tenia la pel·li s'ha perdut. I de gràcia, quan intenta fer-la, en fa ben poca. Sí que es nota que hi ha més calés, perquè n'hi ha més, però a mi la pel·li em va semblar un punyol.
Jo és que ja l'he vist.
Ara,
ja l'has
vist. Començat i ja vas dir ja està
ja vist.
Visto.
És que jo no sé si és un tema d'esgotament de la fórmula, però és que jo, o sigui, anava veient escenes i és que això ja ho he vist, i millor fet, o amb més gràcia, o amb més originalitat. I és això, tot el que tenia la primera part que deies, ostres, mira, té aquest puntet, no?, que és més original,
amb cert enginy,
sí,
no?
Sí, que no és tan solemne com la resta de pel·lis de DC, a tot això res. És que és una pel·li que la veus i se t'oblida.
Ara, comparada amb Black Adam, és una obra mestra.
Home, però és evidentment. Que Black Adam me'n recordaré, perdona, perquè era tan dolenta que me'n recordaré d'ella.
Tota la vida, no?
Un vídeo del meu veí fumant un cigarro de 11 de 20 minuts és millor que Black Adam.
Mira, però aquest sí que feia els Shazams una mica més suaus, eh?
Sí.
Per compensar una mica.
Shazam.
Sí. Jo Shazam, així amb desgana.
Shazam.
No us ha agradat, no?
No, a veure, la primera part, si feia una cosa molt bé, crec que fugia de qualsevol tipus de sofisticació. Era una cosa com molt planera, molt del poble, no? Molt per riure, per anar allà a passar-t'ho bé. I aquesta comença una altra vegada amb aquest tema de no, hem de construir un univers, i tal. No construeixis res.
Deixa
de construir, no construeixis res. Llavors, a mi la pel·li em sembla una mica una turra. A més, són llarguíssimes.
Sí,
llarguíssimes.
Sí, no fa mandra.
I aquesta espècie de trio antinatural completament de les tres dolentes i tal, és terrible. És terrible, terrible. I mira que són bones actrius, em sembla.
Sí.
Però, ostres, no cal, amic. Shazam 3, jo ja no la faria.
Ara, partint de que no us ha agradat i que tot això, per un públic familiar, tal, és una pel·lícula que es pot...
Jo crec que depèn del número de pel·lis de superherois que hagis vist.
Sí. Ja. Sí, ja. Si són nens, sí, que ja han vist moltes pel·lis de superherois, diran, mira, papa,
ja
anem
està
a fer un Frankfurt.
Ja, ja
deixa'm en pau, papa.
Deixa'm en pau, m'entens, papa, mira, si aquestes pel·lícules a tu t'agraden, queda't tu. Saps què vull dir? Que jo vaig al parc de boles.
Està bé. 11 i 31, a veure. Ara de seguida parlem de la següent, que és la pel·lícula que va guanyar la Conxa d'Or a Sant Sebastián, però 11 i 31 hem d'obrir una altra finestra de floristeries, eh?
Vinga.
Ja toca, vamos,
eh? Ja toca, eh? Perquè ja ha arribat la primavera, recull el Via Lliure, i ara per tota aquella gent que han corregut a buscar algunes flors i plantes en alguns llocs de Catalunya, que sapigueu, els que sou, bueno, algunes... Ara decidirem una per una de les poblacions. És molt fàcil, si esteu enganxant la ràdio que serà del matí, ara direm una sèrie de floristeries que sumades a les que ja hem anat explicant i que són a raco.cat, podeu anar-hi, dir que sou del Via Lliure, que veniu d'escoltar la ràdio, que us regalaran una flor o planta, si sou prou ràpids.
Us donaran un password.
No, un password no donaran res.
Que són 16 paraules.
Un codi. Val, a Barcelona, la floristeria Cottage del carrer Parlament. També a Barcelona, Way Arte Floral de la plaça Narcís Oller. La floristeria Sant Juan del passeig de la Vall d'Hebron.
Gran.
El jardí d'en Pep del carrer Viladomat.
Bravo.
El jardí Marina del carrer Llosano. Cal comentar-hi.
Més sinònims.
Flors Margarita de la plaça Sant Bernat Calbó.
Esa Margarita i vinga.
A Granollers, teniu el jardinet del carrer Joan Prim.
Joan Prim.
Si sou a Martorell, el jardí d'Adriana del carrer Verge del Carme.
Preciós.
A Mataró. La floristeria Frèsia del carrer Palau.
Frèsia és mítica, tio.
Bueno, clar que és mítica.
Local impressionant. Frèsia, Frèsia,
vamos! Vinga,
Frèsia!
A Cerdanyola del Vallès, floristeria Morera, de l'Avinguda Catalunya.
Impressionant.
A la Garriga, la floristeria Lamarant del carrer Banys.
Preciosa.
Mítica.
Aràlia Flors de la Rambla del Carme.
Aràlia.
A Santa Coloma de Farners, Flors La Guarda.
La Guarda.
Del carrer Josep Grabulosa. De Figueres, Flors Vall, del carrer Nou. A Montblanc, Agroconca, de la Muralla de Santa Tecla. A Gandesa, floristeria El Trèvol, del carrer Major. Si sou a Lleida, Art Floral Lleida, de l'Avinguda Rosa Parks.
Rosa Parks.
I a la Seu d'Urgell, la floristeria Balbina, del carrer
Major.
Ja ha començat la primavera a través de RAC1. Si aneu a qualsevol d'aquests, ara a RAC1.cat trobareu el mapa actualitzat en totes aquestes ubicacions de floristeries,
sí,
perquè la que us quedi més a prop...
Geolocalitzades.
Ah, la que us quedi més a prop de casa.
És que sou el programa de referència mundial.
Absolutament.
No t'apujarem el sou.
No ho ha fet ni Oprah Winfrey, això.
11 i 34 minuts. Va, fem una petita pausa i de seguida seguim amb la resta de pel·lícules i de sèries.
l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Com el del nostre mig quilo de búrguer mit de bovina benestar animal per 3,35, t'estalvies un 17%. I mig quilo de maduixes per 1,85, t'estalvies un 35%. Lidl, marca la diferència.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé, el millor preu. A data 13 de març, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta-te'n amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu burga. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC ho presenta Tu diràs des de la volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la volta. Amb Aleix Parisell, la redacció d'esports de RAC 1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. Dia lliure. Arriba la primavera. Amb Xavi Bundó.
Quarts i mig de 12 del matí, esteu a pantalles, no cal cantar, de veritat. Guardeu-vos per al karaoke, que ja no queda tant.
A veure, hem de dir que has de censurar una actuació...
De què?
Que es pot posar mítica.
Sí.
Sí,
perquè havia
censurat el que és.
No, perquè volia cantar Man in the Mirror de Michael Jackson a l'edició i no m'heu deixat.
Podria ser, no, escolta'm un moment, Xavi. Podia ser com una espècie de bonus.
Michael Jackson va participar a Eurovisió alguna vegada?
No, però escolta un moment, és que no m'estàs escoltant.
De què estem parlant ara?
No m'estàs escoltant.
Però això és multivers.
Clar, quan s'acaba multivers, clar, sí. Multivers d'Eurovisió,
no,
hi ha un altre...
No ho fan, una mena d'Eurovisió americana. Doncs escolta, ja, si voleu...
Quan allà... s'acaba, no, però quan s'acaba l'Eurovisió... Ja, escolta un moment.
A la Fox i...
Com a recompensa. Com a recompensa. Com a recompensa.
Prou. Podem parar ja,
no? No.
Aquest gos.
Sembla un chihuahua.
Mossega.
Què està passant?
No, a la cama no, Bobby, a la cama no. Geu, va, però, 5 minuts i 3 quarts. Ningú està entenent res. L'audiència la deixa sols.
Estem... No, perdona, el que ens estem perdent perquè podia ser Eurovisió al final com un bonus track que fos el que ens... com un gos que li acabem de donar un cop molt fort.
Prou, prou, prou. Treu-me això ja.
Que el sacrifiquin ja. Sí.
No està bé, aquest gos no està bé.
Ara entra un tio vestit de veterinari amb una xeringa.
S'ha acabat, eh? Vinga, cap a casa. Cap a casa.
Injecció letal.
Li està, li està sortint bava i tot. Pobre. Va, pel·lícula.
Vinga, va.
La segona de les pel·lícules. Guanyadora de la Conxa d'Or de Sant Sebastià. I heu de canviar de to perquè em sembla que la cosa és intensa.
Ai, sí, sí, és molt difícil. Ara,
Los Reyes del Mundo.
Sorpresa.
Prou.
No,
ho diuen.
És com la peli més... Ah, sí, la, que... la paraula més usada a la peli.
Vale, sí, perdó, pensava que dèieu que, com que jo havia dit Los Reyes del Mundo, tots em fotíeu i em dèieu gonorrea. Vale, vale.
No, no és...
Diu
no
gonorrea,
la pel·lícula. L'associació d'idees era normal, també.
Ah, vale, sí. Vale, vale.
Pel·lícula.
Sí?
Sí, sí, pel·lícula. Una pel·li que té com a protagonistes un grup de nens del carrer de Medellín, d'aquests que viuen al carrer envoltats d'un entorn de violència extrema, i que de sobte emprenen un viatge, diguem, a la jungla colombiana, perquè a un d'aquests nens, per la llei de restitució...
Quan hi ha un nens, adolescents.
Sí, adolescents. A un d'aquests nens, la seva àvia tenia una casa a la jungla colombiana que va ser expropiada pels paramilitars, i després, amb la llei de restitució de terres, doncs li tornen aquesta casa en aquest nen. I amb els seus amics emprèn aquest viatge fins als confins de la jungla colombiana. És una road movie, t'explica com va aquest viatge amb aquests nens, i evidentment no és un viatge poètic i no és un viatge meravellós, sinó que és un viatge ple de perills, ple de gent perillosa, ple de dolor, de drogues, de violència gratuïta, i crec que és una pel·li que funciona molt bé perquè ho tracta amb una delicadesa especial. És a dir, aquest viatge que ells emprenen per la Colòmbia més perillosa està farcit d'imatges poètiques, de recursos on imperen els silencis, on de sobte tens unes vistes meravelloses, però la història de fons és una història de terror, una història d'horror. És una història de com malviuen aquests pobres nens i com la vida en aquestes zones té menys valor que la d'un animal, pràcticament, la vida humana, no? Molt bona pel·li.
I que crec que aquest contrast entre la vida de la ciutat, l'estona o el que està a càmera, a Medellín, i després del viatge hi ha un contrast molt gran, i jo crec que és una de les coses més interessants de la pel·li. Ja no només amb el tema de la història, sinó de la posada en escena i del ritme que té la pel·lícula. A Medellín la càmera és, doncs, sí, molt, sí, molt nerviosa, ràpid. I en canvi quan surt d'allà, hosti, tot és més reposat, més tranquil, i com deia el Broc, ple de metàfores d'aquestes
producció
visuals.
Colombiana, sí. Dobe, no? Vull dir, la directora ho és, no?
I va ser una de les millors pel·lícules que es va poder veure al Festival de Sant Sebastià.
I té aquest punt de... actors que no semblen actors. És a dir, tu veus aquests nens...
Jo... És que no ho són.
No ho són.
Evidentment són nens del carrer i de vegades sembla un documental, no? No sé si t'ho ha semblat. Hi ha moments que realment...
Sí, totalment. Jo crec que la clau és aquesta. És una pel·li que fa mal veure-la perquè contraposa això, no? Aquesta... O sigui, són nens que han viscut coses molt, molt, molt greus per l'edat que tenen i han vist de tot, però al mateix temps mantenen aquesta innocència i aquest sentit de la família i de la lleialtat entre ells, i es contraposa amb aquesta violència i totes les situacions que van vivint al llarg d'aquest viatge. I llavors és una pel·li que pateixes veient-la, perquè és molt dolorosa en aquest sentit, però està molt bé.
M'agrada molt que són nens que els han obligat a créixer, però segueixen sent nens. Llavors aquesta espècie de dicotomia entre el que són i el que voldrien ser, ostres, és molt dolorosa.
És dura. Sí,
sí, és duríssima la pel·li, però està tan ben feta i juga tan bé els codis del drama, del thriller, de la pel·li de terror fins i tot, que hòstia, quan acabes dius, quin viatge més brutal que m'ha fet aquest senyor.
Sí, sí, té un punt commovador fins i tot, la pel·lícula...
I us permeto una metàfora visual també d'inici i de final, però que funciona bé, no carrega massa les tintes.
I és zero pretensiosa, que ho podia haver estat.
Sí. I, ni condescendent tampoc és.
Sí, sí.
I té un final fantàstic, la pel·li és... Sí.
Excel·lent pel·lícula, i diuen gonorrea com 200.000 cops.
Sí,
ho dic de veritat,
cert,
és l'única paraula que diuen.
No, perquè jo pensàvem que gonorrea era una cosa que s'havien inventat.
Jo pensava que era un tòpic aquest.
Sí, un tòpic d'aquests, no, però no, passa tota l'estona.
Doncs ja ho sabeu, eh? Si voleu anar al cine, la pel·lícula molt recomanable es diu Los Reyes del Mundo, la guanyadora de Donosti. Anem a plataformes, que també s'han estrenat pel·lícules. Alguna d'elles ara, per exemple, ara la repassarem també, pel·lícules infantils en català, en el cas de Netflix. Però abans, a Disney Plus... El estrangulador.
Plus, plus. Disney Plus. Xavier.
El estrangulador de Boston.
The city is for some glamorous, stimulating, prosperous. Only recently has it become dangerous.
Va, què és això?
Aquesta història ja havia estat portada al cinema a finals dels anys 60, començament dels 70, aquella pel·lícula amb el Tony Curtis, que va demostrar doncs, que podia fer altres papers.
Sí,
va
sí.
Trencar una mica amb l'imatge que tenia. Una pel·li excepcional, i aquí el que fan és explicar la mateixa història, però sota el punt de vista de dues periodistes. Bé, sobretot una, sí. Que és la que interpreta la Keira Knightley, que és una pel·li que jo crec que, tal com està plantejada, funciona tal com s'espera. Mm. O sigui, és una investigació cronològica de tots els fets.
Amb perquè una... els fets, quins són?
Doncs és la història d'un tio que estrangulava dones.
Un assassí en sèrie.
Un assassí a començaments dels anys 70, si no recordo malament, i que, bé, això, ella treballa per un diari on acostuma a tenir les notícies més...
Bueno, de la secció d'aquesta típica
de moda, i
tal. Que la història és de vida i tot això.
El fet de que sigui una periodista la que investiga això és la gran, jo crec que el gran factor diferencial. No, que al final són dos periodistes investigant un tema que en principi no és per elles pel context de l'època, no? Perquè, clar, perquè deixessin investigar un homicidi i sobretot doncs, això, el masclisme de la policia, dels altres periodistes, etc, etc.
I com retrata la por, no?, que senten diàriament les dones davant del sistema que, doncs, que no les defensa. Que...
Una societat misògina, jo crec que és la misogínia forma part d'aquesta pel·lícula, jo crec que en moltes escenes.
Jo crec que potser en alguns moments li falta una miqueta d'atenció.
Sí.
Però, i que visita uns quants llocs comuns, però jo crec que és una funciona i és una bona proposta.
Sí, una pel·li molt correcta.
És molt clàssica en la seva idea, la manera de desenvolupar-se, i és això, el punt clau és el fet que tingui aquest punt de vista. Però la pel·li funciona bé.
Jo crec que quan vol fugir d'això, no? intenta innovar, diguem-ne, allà la caga. Hi ha moments de primers plànols, no? De quan comença... Això, no? La veu en off i comencen a sortir determinades persones. Això no li funciona. A mi o sigui, tot i que la pel·lícula m'agrada molt, o sigui, m'ho vaig passar bé, és una pel·li entretinguda explicant el que explica, eh?
Sí.
O sigui, que és una pel·li que es veu sense que t'avorreixis, aquesta pel·li de procediment policial. M'hagués agradat molt saber què hagués fet amb una pel·li com aquesta David Fincher, per exemple.
Sí. Ostres, sí.
Saps per què?
Un Zodiac.
Clar, és un, en realitat és un Zodiac. I quan veus les escenes, entens una mica per què David Fincher és. Primeríssima divisió, i després hi ha altres que poden fer pel·lis, però poden fer pel·lis correctes. Aquesta és una pel·li correcta, però penso que si l'hagués agafat un tio com el Fincher, això que estaríem parlant d'una obra mestra.
Sí,
perquè, a més, el repartiment és tan collonut i elles estan tan bé, sí que dius, hòstia, aquí m'hagués faltat una mica de punys, no? Fins i tot la fotografia em sembla una mica forçada, no?
Sí.
Dius, no, clar, són els 70, ja, però 70 la llum era més o menys.
Com ara.
Sí, més o menys com ara, saps què vull dir? Uns anys enrere...
És més aviat el record que nosaltres tenim actual respecte als 70,
les
gravacions de llavors.
Li poses un filtre, no?, Tiempo de Cerezas,
clar.
I ja està, amb el filtre Tiempo de Cerezas ja penses que ja ho tens fet.
Bueno, és com parlar dels anys 20 en blanc i negre.
Correcte.
Ah, bueno, perquè llavors devia ser en blanc i negre. Bueno, no ho era.
Clar, quan surt el castell nou, tot nou, el castell clar, també, també podia...
M'agrada molt el filtre a temps de cireres, eh? Ja me'l passaràs, Toni, és el teu favorit.
És el meu favorit, és el que li poso jo, de fet, veig totes les pel·lis
en
temps de cireres.
2 minuts per damunt de 3:15. Va, i una pel·lícula, crec que, no sé si us ha agradat, però que com a mínim és per públic familiar que funciona, que és a Netflix i que la gran cosa, entre altres, és que és en català, que la podeu trobar per les criatures, que es diu L'elefanta del Mac. Què, Blai?
Explica la història d'un nen que està buscant la seva germana, que va desaparèixer fa molt de temps, quan era petita, i que ell creu que encara està viva. I llavors, un bon dia, topa amb una endevina amb una plaça, a la plaça del mercat, i li diu que només pot fer-li una pregunta. I llavors li diu, segueix viva la meva germana? I la endevina li diu, sí.
Carai.
Hauràs de seguir a una elefanta. Llavors aquesta elefanta és la que li dona doncs, dona les pistes per poder trobar la seva germana. Que està... Aquesta història està basada en una novel·la, que jo no l'he llegit, però sembla ser que és molt, molt popular, de la Katie Camillo, i el que fa és explicar aquesta història amb un esperit doncs, molt optimista. Sí que és veritat que la pel·li és molt naïf, però perquè sobretot va dirigida a un públic infantil.
Molt infantil, eh?
Exacte. Fins i tot sembla que estigui feta amb codis del segle XX. Pel que fa al terme d'animació. És una bona pel·lícula, no és extraordinària com la Monstre del Mar, que va estar a Netflix fa uns mesos,
sí.
Però és una pel·li que està bé. Per veure en família, funciona.
Ningú més? Val,
no,
doncs ja
no, no, no hem pogut, no hem pogut.
Tot funciona, eh?
Sí.
Val, perfecte.
És que a veure, el Blai no dorm.
No, 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 aquest...
no, 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 no.
I espera't.
Passen quatre... I espera't. Passen quatre minuts de 3:15, retornem-me 2 minuts de publicitat i de seguida anem a les sèries. A les sèries. Moment.
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Si quieres hacerte seguro con tu regalo del Día del Padre, elige Todo Arde, de Juan Gómez Jurado. La última novela del autor más leído en nuestro país. Un thriller que atrapa desde la primera página. Todo Arde, de Juan Gómez Jurado. Publicado por Ediciones B.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duran moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
El cap de setmana del 18 i 19 de març, 11a edició del Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui.
Degustació de gastronomia termal cuinada en una olla grossa, la més grossa de Catalunya.
Passeja pel centre històric de Caldes de Montbui entre parades i activitats per a tota la família.
Una anada d'olla grossa, molt grossa.
Més informació visiteu caldes.cat. Caldes de Montbui, el poble que vull.
Abel Folch, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març, al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapís al sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Via Lliure. Arriba la primavera. Amb Xavi Bundó.
He dit que anàvem a les sèries? No, que ens hem oblidat d'una pel·lícula que volia comentar. Documental. Havia vist un documental, sí.
Un documental.
Però quina mania teniu, els documentals són pel·lis, també, eh? Ja sé que ho vols diferenciar,
no,
però...
No, però està bé perquè l'audiència sàpiga perquè que potser es posen a veure una pel·li.
Sí.
I és una pel·li documental.
És un documental que... havia vist un article de la Mònica Planes que el deixava molt, molt bé, o molt interessant, en el sentit que descobria coses molt, molt fosques, i d'una qüestió que és d'actualitat, que és tota aquesta mana que s'ha estat debatent de l'accés dels menors al porno, aquesta plataforma en línia que es diu Pornhub, doncs a Netflix hi ha un documental que es diu Hasta el fondo, la història de Pornhub. El dubte que em genera és el nom, sincerament. O sigui, el sí, títol anglès, és bastant dolent.
En anglès es diu Money Shot, no? Que és un terme també que s'utilitza el porno, però crec que és una mica més difús, però Hasta el fondo.
És una...
La persona de Netflix que va dir això està una mica...
Val. No, és que jo vaig veure el títol i dic, home, quina broma és aquesta.
Dilluns matí, saps, una mica de gin tònic.
Perquè el documental és una crítica, bàsicament. Vull dir que no és una cosa, no? O no?
Sí, aviam, el documental... toca moltes coses, però jo crec que la principal és com aquesta plataforma Pornhub, si no la més visitada de totes les que hi ha,
3.500 milions d'usuaris al mes,
de les 10 més visitades del món.
Està entre les 10 pàgines més visitades del món.
Sí, doncs com aquesta plataforma va directament traficar amb imatges de contingut sexual que eren delictives.
La clau era perquè no demanava la verificació dels usuaris. Clar. Quan pujaven els continguts, llavors qualsevol podia pujar i la gent que cribava els continguts doncs ho feia, havia de, em sembla, 800 vídeos al dia que havia de controlar, una barbaritat.
Hi havia, pel mateix nombre de visitants, Facebook té 15.000 visionadors, diguem-ne, i ells tenien 30.
30, ah, sí, una cosa així.
I cada un d'ells havia de veure 1.000 vídeos al dia.
Clar, no? Imagina com els veia.
Assaltaven
no,
tot.
Clar, llavors surt un tio que ho feia i diu, no, jo me'ls saltava, alguns els mirava sense àudio, altres me'ls passava a per dos o per tres, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Però a mi, hi ha una cosa documental que m'agrada molt, que és primer descobrir aquesta foscor, que és terrible, no?, el que expliquen, i surten víctimes, testimonis, etcètera. Però fa una cosa molt estranya, per mi, molt equivocada, que és intentar parlar de la gent que vol tombar Pornhub i dir, no, aquests són ultrareligiosos i tal, pertanyen a organitzacions, que m'importa un pito, això. O sigui, jo el que m'agrada és que se centri en aquesta gent que està fent moltíssims calés amb coses que són repugnants, o sigui,
Són il·legals, no?
Que són, sí, però que són de terror. O sigui, de pur terror. Gent que la van gravar fa 15 anys amb una violació i ho han penjat, demanen que ho treguin, tarden 2 setmanes en contestar, o 1 mes o 6 mesos.
Una mica com aquell documental que vam veure, sí, d'aquella pàgina on eren vídeos de venjança.
Correcte.
I després no els
sí, em va recordar molt. De fet, surt una noia, hi ha una noia entrevistada, una adolescent, que en aquell moment era un adolescent, que tenia 14 anys, que va ser violada per un senyor que la va drogar. Aquell vídeo es va pujar a Pornhub. Ella va lluitar aferrissadament perquè el traguessin, i és el que diu el Toni. Quan el vídeo desapareixia, n'apareixien 3 o 4 més.
I
aquesta noia va haver de suportar veure com un vídeo on la violava un senyor estava penjat i obert a tothom que volgués entrar.
És que a mi m'estranya molt aquesta opció de al final dir, no, hi han dos bàndols, no? El bàndol dels ultrareligiosos que volen tancar Pornhub i la gent que vol llibertat. És una cosa una mica estranyíssima.
No té res a veure.
És una cosa, exactament, estranyíssimes, discursos diferents. Fes un altre documental. I això a mi m'espatlla una mica el documental, perquè em sembla que comença molt bé, és molt potent i explica molt bé, hòsties, el generador de brutícia que és això, no? Em sembla bastant acollonant. Llavors a mi em molesta això. Crec que el documental, tot i així, és molt interessant, però quan, bueno, és que hi ha un moment que quan es veuen acorralats aquesta gent de Pornhub, borren el 80% de continguts de la plataforma, en una nit.
I després també exigeixen que els vídeos estiguin verificats, no?
Que era
una cosa que abans no passava, és a dir, que tu podies enviar un vídeo horrible i no hi havia conseqüències, perquè crec que només havies de deixar un mail, que tu pots deixar qualsevol mail i adéu, molt bones.
No, ja tot comença perquè un periodista del New York Times fa un article que es diu The Children of Pornhub, i allà explica unes coses terribles, i llavors la gent es comença a donar compte de que està passant una cosa terrible, no? Llavors decideixen fer això, la verificació, etc. Clar, perquè llavors poden localitzar si penges alguna cosa que és il·legal. Llavors tota aquesta part a mi m'interessa molt, però repeteixo, això de que al final hi ha les dues postures, perquè hi ha gent que ens vol tancar però són gent dolenta i no sé què.
Deia que precisament en aquesta setmana que Pornhub està en el punt de mira, es publicava que l'havien comprat un fons d'inversió que es diu Ethical Capital Partners.
Que
diuen que es dediquen a negocis ètics.
Però, Xavi, és que hi ha una cosa molt forta, que és que tots aquests vídeos de violacions, abús a menors, portaven publicitat.
Ah, clar.
Sí, estan fent més amb això.
Sí, estàs monetitzant una cosa... O sigui, és que no...
No, és terrible.
Costa que et capi al cap.
És molt bèstia. Bé, la pel·lícula es diu...
Està al
fondo. Està al fondo.
Espantós. La història de Pornhub.
I en tot cas, es troba a Netflix?
Sí. Sí.
Va, anem amb les sèries. La primera, això és Apple TV, repartiment de luxe. Hi ha Meryl Streep, hi ha Edward Norton, hi ha Kit Harington, el Jon Snow de Joc de Trons, i es diu Un futuro desafiante.
Human history is the story of one terrible catastrophe after another.
I això és catàstrofes, també? O sigui, és un món apocalíptic, també?
Sí, a partir de... Hòstia, se situa cap a l'any...
Sí, però no és el dia de mañana o 2037.
Cal dir que el seu creador és el Scott Barnes, que era el guionista de Contagio. Era aquella pel·lícula que explicava com un virus sorgia de la Xina...
Que era la pel·li que es va fer abans de la pandèmia.
Ah, això mateix. Doncs era el guionista d'aquella pel·li i ell és el creador d'aquesta
molts
sèrie.
Molts anys abans de la pandèmia.
Sí.
Estem parlant igual de 10 anys.
Llavors, la sèrie arrenca l'any 2037, en plena edició de la COP, la número 46.
Que la COP, que és la trobada anual de líders mundials per al tema del canvi climàtic, sí.
Sí. I en aquest cas, el tema principal és la possibilitat de limitar l'escalfament del planeta a 2 graus Celsius.
Continuem amb el mateix debat.
Tot igual, res canvia. Llavors, allà, com a mínim en el primer capítol, que és l'únic que hi ha penjat, es baregen diversos personatges. Hi ha els negociadors, però també hi ha magnats tecnològics, que és el que interpreta el Kit Harington, passant per gent que vol fer negoci. A veure, clar, veient només un capítol, no sé si n'hi ha prou per veure quin camí portarà la sèrie, però com deia el Broc, a mi com a mínim el primer capítol m'interessa, no, no només perquè potser sí que és una mica dispersa l'estructura del capítol, però em sembla que és una sèrie molt interessant, sí, i que a més té un repartiment de luxe.
Recorda a Black Mirror, Years and Years, sí, et posa en un futur pròxim, sí, que segurament és un futur que no trigarem gaire a viure. M'interessa molt el tema de la sequera, tio, perquè és un tema, sí, que ara està molt, molt d'actualitat i a la sèrie és central. Estem a l'any 2037, no hi ha aigua. No, hi ha aigua, el món s'està incendiant, sí, volen, i no es poden parar.
Volen fer un hotel aràrtic.
Hi ha un senyor que té ha fet la seva empresa, ha patentat un invent, no, que permet...
Una desalinitzadora i purificadora.
Aigua, sí, tal, sí. Llavors podries... que és una cosa com molt ràpida i tal, però el tio es nega a deixar-la gratis pels països pobres, el tercer món, etc. A ningú, de fet, el tio que vol és forrar-se. No, que és una espècie d'Elon Musk.
Sí, sí, sí.
No, llavors, és veritat que en un capítol es fa difícil perquè, pel que he llegit, hi ha personatges que es repeteixen, hi ha personatges que no, hi ha personatges que tenen com una línia dramàtica, un arc dramàtic gran, i altres no. O sigui que jo crec que hauríem de veure un parell més, però d'entrada sembla molt interessant perquè no és una sèrie de catàstrofes, eh? No, no, o sigui, no es veu, no hi ha imatges espectaculars de no sé què, sinó que és més aviat una sèrie de diàlegs, de gent parlant del que està passant.
De fet, l'única catàstrofe que pot haver-hi és una mena de glaciar ja.